Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La circulació de trens de la línia R3 entre Manlleu i Ripoll es troba interrompuda encara a causa d'un incendi a la catenària aquest matí. El foc ha afectat la part del final d'un tren que anava en direcció Vic i una seixantena de passatgers han hagut de ser evacuats, dos dels quals han estat afectats de manera lleu. Els bombers ja han donat per extingit aquest incendi i Renfe ja ha habilitat servei alternatiu per carretera per garantir el transport als passatgers i el viatge. També la mateixa línia s'ha aturat el pas de trens entre Planoles i la Molina, en aquest cas per la caiguda d'un arbre sobre la infraestructura. Pel que fa a altres alteracions, també en Rodalies, els regionals del Corredor Sud circulen amb 30 minuts de retard a conseqüència del tall del Corredor Mediterrani. També hi ha retards de més de 20, en aquest cas a les línies R2, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i també R17 per una incidència en les instal·lacions a l'estació del Prat de Llobregat. Tot plegat s'uneix als problemes de circulació actius ja des de la setmana passada per les obres del Corredor Mediterrani a Roda de Berà. En aquest sentit, Renfe s'ha compromès a aplicar canvis en la freqüència dels autocars que fan el recorregut alternatiu entre Tarragona i Sant Vicenç de Caldés amb l'objectiu d'adaptar així millor la freqüència d'aquesta línia de busos als horaris de trens. I en política, Salvador Illa afronta a partir d'avui el primer debat de política general al Parlament com a president de la Generalitat. Una cita en què exposarà les prioritats del seu executiu i que servirà en bona mesura de primer baròmetre de les aliances d'investidura amb Esquerra Republicana i els comuns. L'habitatge, les infraestructures, els pressupostos i també el finançament singular seran alguns dels eixos principals sobre els quals pivotaran les sessions fins el dijous. Tot plegat arriba en plena divisió també dels partits sobiranistes i amb la vacant del cap de l'oposició posició que ha deixat Junts per Catalunya. I les Pau del curs actual es faran l'11, 12 i 13 de juny del 2025 a Catalunya, segons ha publicat avui el Departament de Recerca i Universitats. El curs passat, els exàmens es van fer abans, el 4, 5 i 6 de juny. De fet, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles va proposar que les proves es fessin la primera setmana de juny a totes les comunitats, preferiblement del 3 al 5 de juny, però donant flexibilitat segons els calendaris de finalització del batxillerat. I en esports, Andrés Iniesta anuncia oficialment el seu comiat del món del futbol. Ho està fent en un acte des de l'American's Cup Experience del Port Vell de Barcelona. Amb 40 anys, l'històric exfutbolista del Barça penja les botes després d'una trajectòria memorable en què ha sumat tots els títols possibles amb el club blaugrana i la selecció espanyola, també després de la seva etapa al Japó i els Emirats Àrabs, per dedicar-se, diu, a la seva família.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 8 d'octubre de 2024. Això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimarts 8 d'octubre, avui és el dia Andrés Iniesta. Ara mateix el manxec s'està acomiadant del futbol en un acte que està tenint ara mateix en directe al Mare Magnum de Barcelona, ciutat on ha estat vivint 22 anys, que va estar com a jugador del Barça. Evidentment hi ha tota la molta part de la plantilla del Barça, el president i també l'actual entrenador, a més del seu excompany Xavi Hernández, en aquests més de 450 assistents. Tot seguit mirarem d'escoltar Andrés Iniesta i evidentment també parlarem de... mirem d'escoltar què fa a partir d'ara a través del futbol en un acte que es diu El Joc Continua. Per tant, estarem pendents d'Andrés Iniesta, dels seus nous anuncis de cara a la seva nova aquest canvi de trajectòria professional un cop deixa el futbol, com dèiem, als 40 anys, el dia en què també repassarem tot com ha anat la jornada per alguns equips catalans d'aquest cap de setmana passat a la primera, segona i tercera federació de futbol, i parlarem d'handbol, de la prèvia de l'arrencada del Balonmano Granollers, del Freik Granollers, en aquest cas a la competició europea, a la segona competició europea, l'European League. Avui debuten a Polònia contra el Górnik Zabrze. Tot això i més avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Avui amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
En futbol, Andrés Iniesta ha anunciat aquest mateix migdia la seva retirada als 40 anys.
En un acte a l'America's Cup Experience, a l'antic IMAX del Mare Magnum de Barcelona, amb uns 450 assistents i més d'un centenar de mitjans acreditats, el manxec ha repassat la seva trajectòria amb diversos vídeos amb el lema "El joc continua". Iniesta ha acabat la seva carrera amb l'última aventura a l'estranger, en aquest cas, als Emirats Àrabs, després de 5 anys al Japó i 22 al Barça, on va arribar amb 12 anys i va sortir-hi amb 34 com a primer capità, havent guanyat 32 títols, entre els quals destaquen 4 Champions, 9 Lligues, 6 Copes del Rei i 3 Mundials de Clubs, entre d'altres. També va ser peça clau de la millor selecció espanyola de la història, aconseguint 2 Eurocopes i un Mundial, el de Sud-àfrica del 2010, marcant el gol decisiu de la final contra els Països Baixos.
Pendents d'aquest acte que havia d'arrencar a les 12 del migdia, ho ha fet amb una mica de retard, ha estat a 25 minuts de retard, tot seguit mirem d'escoltar en directe en Andrés Iniesta, que encara segueix repassant aquesta trajectòria esportiva de tots aquests anys. I d'una llegenda viva del Barça, com Andrés Iniesta, una altra llegenda blaugrana que va morir ahir, als 73 anys, Johan Neeskens.
El Barça va mostrar el seu condol per la mort de l'exjugador i exentrenador neerlandès, que es va convertir en un dels futbolistes més estimats a Can Barça als anys 70. Johan Neeskens va jugar al Barça entre el 1974 i el 1979 i va formar part de la taronja mecànica, la selecció holandesa encara recordada i liderada per un altre blaugrana com Johan Cruyff. Entre el 2006 i el 2008 va tornar a formar part del Barça, en aquest cas com a entrenador assistent de Frank Rijkaard.
En clau esportiva, en plena aturada de seleccions en categoria masculina, ahir vam conèixer els horaris de la jornada 13 de la Lliga.
El dissabte 9 de novembre es disputarà l'Espanyol València a 6:45 de la tarda a Cornellà al Prat. El mateix dissabte a les 9 el Girona rebrà el Getafe a Montilivi. El Barça tancarà aquesta 13a jornada al camp de la Reial Societat diumenge 10 de novembre a les 9 del vespre.
I en categoria femenina, avui arrenca ja la Champions.
El Barça debuta demà per començar a defensar el títol després de guanyar les 2 últimes edicions i 3 de les últimes 4. L'equip de Pere Romeu s'enfronta demà en la primera jornada de la fase de grups al rival a priori més complicat del grup, el Manchester City. En terres angleses, aquesta Champions femenina arrenca avui amb, entre d'altres, un Chelsea-Real Madrid a un Bayern de Múnich-Arsenal com a plats forts. El vigent subcampió, l'Olímpic de Lió, debuta també avui a casa contra el Galatasaray turc.
I demà, com dèiem, a les 9, aquest Manchester City-Barça i ja tenim convocatòria blaugrana.
I serà Aitana Bonmatí, l'actual pilota d'or, que es va perdre el partit de dissabte a Madrid per un refredat, però estarà a punt per l'estrena de la Champions. I també estarà disponible la portera Ellie Rockback, que s'estrena en una convocatòria després de superar els problemes físics precisament contra el seu exequip.
Demà s'estrena el Barça a la Champions a Manchester. Recordem que el Barça-Manchester City de l'última jornada de la fase de grups es jugarà el dimecres 18 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. En handbol, avui comença l'aventura europea del Freaking Granollers.
El conjunt ballesà debuta avui a la fase de grups de l'European League a Polònia contra el Górnik Zabrze, equip que a priori ha de ser un rival directe per superar aquesta primera fase. Recordem que el Granollers, que va superar l'eliminatòria prèvia contra el Kristianstad suec, està enquadrat al grup B amb el Silkeborg danès i el Montpellier francès. El partit d'avui arrencarà a 8:45 del vespre.
Recordem que els dos primers classificats a cada grup, d'aquests 8 grups d'aquesta fase, es classifiquen per a l'anomenada main round, la fase principal. En bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat un nou fitxatge.
Es tracta de la base andalusa Ainhoa Gervasini, que arriba a la Seu després d'una destacada temporada al capdavant del Casademont Saragossa. Ainhoa és una jugadora exterior, amb bon llançament i bon físic, per reforçar l'equip d'Isaac Fernández.
En waterpolo, Sabadell Terrassa han quedat al mateix grup de la Champions femenina.
El vigent campió de la competició, el Club Natació Sabadell, ha quedat enquadrat al grup A amb el Club Natació Terrassa, a més del Dunavaros, hongarès, i el Buliakmeri, grec. El Mataró, quart classificat a la Champions de l'any passat i finalista el 2022, estarà al grup B amb el Polar Bears, neerlandès, el Frevenbaros, hongarès, i el Padova, italià. I el Sant Andreu, tercer l'any passat, competirà al grup D contra l'Orezione italià i el Zuglo i el Budapest hongaresos. Els dos primers classificats de cada grup accediran als quarts de final.
I últim punt, en tenis. Paula Badosa puja fins a la 15a posició del rànquing WTA.
Amb els punts aconseguits a Pequín, on l'empordanesa va arribar fins a les semifinals, va caure contra la nord-americana Coco Gauff. Badosa puja 4 posicions al rànquing per situar-se en el top 15. L'objectiu és ficar-se a la graella de les finals del Riad, a l'Aràbia Saudita, de principis de novembre, on hi participen les 8 millors jugadores de l'any. La de Bagú és ara 11a, a menys de 800 punts de la que marca la línia la nord-americana Emma Navarro.
Dimarts 8 d'octubre, 10 minuts passen de la 1, comencem parlant de futbol. Andrés Iniesta ha anunciat aquest mateix migdia ja oficialment la seva retirada com a jugador de futbol. És el dia Iniesta, ja ho va anunciar la setmana passada, convocant afició i premsa a l'acte d'avui en una pintura en què girava el seu emblemàtic dorsal 8 per convertir-se en un infinit. Ahir mateix va publicar un nou vídeo amb el títol El joc continua, amb altres llegendes del futbol vinculades al de Fuenterbilla, com Pep Guardiola, Luis Enrique i Van Gaal, que el van entrenar al Barça, a més de Vicente del Bosque, exseleccionador espanyol. I avui a Barcelona en un acte amb 450 assistents i més d'un centenar de mitjans acreditats, un Andrés Iniesta emocionat ha agraït tot el que ha aconseguit com a futbolista.
Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, pues son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida.
En aquest acte, Andrés Iniesta, com dèiem, ha agraït al món del futbol tot el que li ha donat i també, evidentment, ha expressat aquests valors de l'esforç i ha repassat tota la seva trajectòria, des que va començar com un nen a Fuentealbilla, passant per l'Albacete, arribant al Barça amb 12 anys, com dèiem, l'any 96, i de marxar-hi com a llegenda i primer capità després de 22 anys, el 2018, per passar també després al Japó i també als Emirats Àrabs, on ha acabat la seva trajectòria com a futbolista. Ara mateix està en directe aquest acte, que ha acabat ja aquest repàs de la trajectòria amb Andrés Iniesta explicant tot aquest pas, amb alguns vídeos també llançats en aquest Mare Magnum, a l'antic IMAX de la sala de cinema. Ara mateix està pujant a l'escenari la seva família, tota la seva família, també els seus pares i els seus 5 fills, a més de la seva dona, per fer-se les fotografies pertinents amb per aquest acte important. Hi ha la presència, de fet, per cert, també de gran part de la plantilla del Barça, del primer equip, inclòs l'entrenador Hansi Flick, a més també el seu excompany i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, i Joan Laporta, evidentment, encapçalant aquesta comitiva blaugrana, i molts dels jugadors que no han anat a la selecció per estar lesionats o per no estar convocats, com també el seu excompany, ara el Como, Sergi Roberto. El manxec de 40 anys, com dèiem, que acaba la seva última aventura com a jugador dels Emirats Àrabs, on després de passar, com dèiem, pel Japó i d'estar 22 anys al Barça, va guanyar, entre altres, com a títols més destacats, 4 Champions, 9 Lligues, 6 Copes del Rei i 3 Mundials, entre altres títols, i va ser peça clau, també recordem, de la millor selecció espanyola de la història, amb 2 Eurocopes, el 2008 i el 2012, i un Mundial, la Sud-àfrica del 2010, marcant, per cert, el gol decisiu a la final contra els Països Baixos. I d'una llegenda del Barça, una altra, com és Johan Neeskens. Ahir Club Blaugrana va mostrar el seu condol per la mort dels 73 anys de l'exjugador i exentrenador neerlandès, que es va convertir en un dels dels futbolistes més estimats a Can Barça als anys 70. Així ho explicava el president Joan Laporta.
El barcelonisme estem consternats, no?, i colpits, perquè, home, el Johan Eskens va ser un jugador extraordinari de futbol que va venir al Barça als anys 70, us en recordeu, que va arribar al cor de tots els culers, aquella manera que tenia de jugar, de donar-ho tot, que a més jugava amb les turmalleres per fora, que l'identificaven i que ens va ensenyar aquelles jugades que es llançava al terra i recuperava la pilota. Eren èpoques en què el barcelonisme també anava creixent i el sentiment barcelonista doncs es feia fort gràcies a jugadors com el Johan Eskens. Després el vam tenir de segon entrenador, jo de president.
Johan Eskens, que va jugar al Barça entre el 74 i el 79 i va formar part de la gran taronja mecànica, la selecció holandesa encara recordada i liderada per un altre blaugrana, com Johan Cruyff. Entre el 2006 i el 2008 va tornar a formar part del Barça, en aquest cas com a entrenador assistent de Frank Rijkaard. En la primera etapa, recordem, de Joan Laporta com a president. I encara en clau blaugrana, quan estem pendents encara d'aquest acte d'Andrés Iniesta, ara ha de començar la roda de premsa, després de l'acte i de les fotografies pertinents amb la família, encara en clau blaugrana, en aquest cas en categoria femenina, el primer equip femení debuta demà a la Champions per començar a defensar el títol després de guanyar les dues últimes edicions i tres de les últimes quatre Champions. L'equip de Pere Romeu s'enfronta demà a la primera jornada de la fase de grups al rival a priori més complicat del seu grup, el Manchester City, a terres angleses, fora de casa. En les últimes hores el club ha publicat una entrevista a l'anglesa Keira Walsh, ex precisament del Manchester City, que assumia la pressió de jugar al Barça i l'obligació pràcticament de tornar a guanyar-ho tot com en les últimes temporades.
Crec que sempre tens pressió per jugar al Barça. Des del meu primer partit aquí fins ara ha estat igual. Però crec que per això tenim les millors jugadores del món. Tenim dues pilotes d'or que volen ser en aquest equip, volen jugar amb aquesta pressió. Sabem que és un privilegi jugar en aquest equip. No tothom pot jugar al Barça. Així que ho utilitzem com una motivació per jugar el millor que podem. I, com he dit, no és només guanyar, és la manera com ho fas. Volem que l'afició, quan ens vegi, gaudeixi i se senti part de l'equip. Així que intentarem continuar així tota la temporada.
Aquest Manchester City i Barça jugarà demà a les 9 del vespre. Recordem que el partit de la segona volta entre aquests dos equips es disputarà dimecres 18 de desembre a la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Aquesta Champions femení arrenca avui amb, entre d'altres, un Chelsea-Real Madrid o un Bayern de Múnich-Arsenal com a plats forts. El vigent subcampió, finalista l'any passat a Bilbao en aquella final que va guanyar també el Barça, l'Olímpic de Lió, debuta a casa avui contra el Galatasaray turc. I encara en futbol, com sempre, aprofitem els dimarts per repassar l'actualitat d'alguns equips catalans de primera, segona i tercera federació. Ja us ho vam explicar. I els empats a F2 fora de casa dels dos catalans de primera federació, Barça Atlètic i Nàstic de Tarragona. El filial blaugrana ja pensa en tornar a casa on és fa fort i on rebrà dissabte que ve la Reial Societat B, mentre que els tarragonins tornen a jugar fora de casa, en aquest cas al camp de l'Arenteiro, on volen fer bo aquest punt aconseguit diumenge també a Galícia, en aquest cas al camp del Lugo. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic ha tancat la vuitena jornada de Lliga en places de promoció d'ascens amb 12 punts a 7 del líder de la categoria, la Cultural Leonesa, que ha fet un primer tram de temporada molt similar al que va fer tot just el Nàstic ara fa un any. Un empat a Lugo sempre pot ser un bon resultat, excepte diumenge passat amb els condicionants que al minut 14 de partit ja guanyaven els tarragonins per 0-2. Amb aquest resultat, deixar-se empatar i acabar demanant l'hora per no perdre no pot ser un resultat positiu. El regust del punt sumat a Lugo és més de perdre dos punts que no pas de sumar-ne un. Es faria bo aquest punt guanyant a Carballinho, com diu el porter del Nàstic, Alberto Baró.
Guanyant la setmana vinent, fora de casa, doncs aquest punt el valorarem molt més, no? Bueno, ha sigut un partit molt complicat i sí que és veritat que quan et poses per davant el marcador, 0-2 en aquest camp, un camp molt difícil de jugar.
La plantilla del Nàstic va fer una sessió de reactivació quan va arribar a Tarragona a 8:45 del matí després de viatjar tota la nit via carretera des de Lugo. Avui descansa i a partir de demà començarà a preparar ja el compromís del proper diumenge a l'estadi d'Espinedo davant el Club Deportivo Arenteiro.
Gràcies, Jordi. A la tercera federació, un parell de punts. El grup 5, el Manresa, ho explicàvem ahir, el líder en solitari, tot i no passar de l'empat a 2 diumenge a casa contra un altre dels equips que es troba a la part alta, el Girona B. Els manresans són l'únic equip que encara no ha perdut. Ràdio Sallà i en Pol Rodríguez.
L'equip Manresa ha fet cas omís als constants canvis a la directiva. Recordem que el club està immers en un procés de transició a Societat Anònima i l'actual junta va perdent llençols a cada bugada. A la gespa, el nou tècnic Miquel Azparren ha aconseguit construir un bloc que s'està mostrant molt sòlid, sobretot en l'apartat defensiu. Fins diumenge no havia encaixat gol en cap dels quatre anteriors partits. Dins el vestidor, però, prefereixen mantenir-se prudents perquè en les travesses d'inici de temporada el nom del Manresa no apareixia com per ser el favorit. Ara mateix, els blanc i vermells tenen 11 punts de 15 possibles i són líders de la categoria amb un punt de marge respecte al Reus. L'assignatura pendent, potser, és millorar l'eficàcia golejadora, per bé que la majoria de partits els ha resolt per la mínima, amb resultats 2-0 o empat a 1. El pròxim rival és el Sant Cristóbal, el sisè classificat, amb 8 punts.
Gràcies, Pol. El Manresa acaba d'aprofitar la primera derrota del curs del Prat, al camp del fins ara QE, diumenge, a la Fundació Esportiva Grama, i que acumula dues desfetes consecutives, és un dels nouvinguts a la categoria. L'Atlètic Lleida, l'última diumenge a casa contra l'actual segon classificat, el Reus Redis. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que l'Atlètic Lleida va començar bé la temporada amb dues victòries consecutives, que van anar de la mà de dues remuntades, el conjunt lleidatà s'ha vist frenat en les darreres setmanes després de l'empat contra el Sant Cristóbal i les posteriors dues derrotes. Tots aquests partits, a excepció del disputat contra el conjunt de Terrassa, amb un denominador comú, anar per darrere el marcador i no aconseguir en cap dels enfrontaments obrir la llauna. D'aquest fet, en parlava l'entrenador, Gabri García.
És el cinquè partit que anem amb el marcador per sota. Quart partit amb el que comencem perdent, per tant, un tema a reflexionar, un tema a millorar.
I per tot plegat, i després d'haver sumat 7 dels 15 punts disputats, la valoració de Gabri no és positiva.
Dolent. Ni el 50% dels punts no són uns números bons, per tant, no estic satisfet ni per aquests tres últims partits, per suposat, amb aquest resultat, però ja no és només el resultat. Crec que tampoc les sensacions no han sigut del tot les que volem a nivell de tot.
És tancat amb 7 punts, l'Atlètic Lleida és 9.
Gràcies, Sergi, i ja tenim millor gol de la setmana al futbol català. El més votat ha estat el del gol de Gemma Torres, amb un xut des de la fora l'àrea, després d'un bon retall del Sígol de Badalona, de la tercera federació femenina. Molt a prop s'ha quedat la Diana de Jan González, de l'Atlètic Sant Just, de la Lliga Elite, i també els gols d'Ignasi Kerr, de la Unió Esportiva Vic, també d'aquesta Lliga Elite, i de Conu, del Mollerussa, de la tercera federació masculina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte d'X, a Twitter, @esportsenxarxa. En handbol, avui arrenca una nova aventura europea per al Freaking Granollers. El conjunt ballesà debuta avui a la fase de grups de l'European League a Polònia contra el Górnik Zabrze. El Granollers arriba bé a la cita després de sumar 3 victòries consecutives a la Sobal. El rival d'avui va arribar a la main round d'aquesta European League la temporada passada i a priori ha de ser el rival directe per superar aquesta primera fase. Recordem que el Granollers va superar l'eliminatòria prèvia contra el Kristiansand suec i està enquadrat al grup B amb el Silkeborg danès i el Montpellier francès, i a més d'aquest Zabrze. Escoltem el tècnic Antonio Rama.
Molta il·lusió de començar aquesta fase de grups, de poder doncs viure una altra vegada aquesta experiència, que sobretot pels jugadors és molt enriquidora i que et fa estar molt atent i molt competitiu durant tota la setmana. És un rival que ja hem pogut veure en alguns partits i que serà un rival molt dur. És un rival amb jugadors importants, amb una lliga doncs, que té alguns equips de moltíssim nivell, no? De nivell Champions, i això fa que siguin competitius també. Penso que serà un partit igualat i veurem si som capaços de començar aquesta lligueta amb 2 punts.
Un Antonio Rama que segueix amb les baixes de Sergi Franco i Pablo Guijarro. Aquest vespre, 8:45, aquest Górnik Zabrze Freaking Granollers. A la mateixa hora es disputarà a França el Montpellier Silkeborg. Els dos primers de cadascun dels 8 grups passen a l'anomenada Main Round. En bàsquet, un apunt. Aquest cap de setmana van arrencar algunes lligues, com per exemple la Lliga Femenina, us ho explicàvem ahir, on hi tenim 3 equips catalans. També va donar el tret de sortida la Lliga Femenina 2, on hi ha 2 equips de Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
Els dos principals equips de bàsquet femení de Mataró han començat la temporada al grup B de la Lliga Femenina 2 amb resultats diferents, però tots dos conjunts amb bones sensacions. El Talent on Boet continua amb el bon ritme de la Lliga Catalana i s'estrena amb victòria a casa davant del Maristes Corunya, 66-52. Anna Gamarra ha estat la jugadora del Boet més destacada en l'estadística personal amb 18 punts i 4 rebots, mentre que Andrea Pérez ha liderat l'anotació del Maristes. Especialment l'equip ha rutllat, segons el tècnic Sergi Curtó, a partir del segon temps, en un tercer quart, on han deixat el Maristes Corunya amb només 3 punts.
Molt contents per la primera victòria. Crec que no era un partit gens senzill, menys el primer partit, que tens també molt poca informació de l'equip rival. Crec que hem mostrat dues cares molt, molt diferents. Sé que una primera part on no hem dominat el ritme defensiu i ens hem deixat superar per les seves fortaleses, on la seva jugadora exterior ha notat molt, la seva base ens ha generat molt. I una segona part on realment hem imprès un molt bon ritme defensiu, això ens ha permès estar molt més relaxades davant, trobar els tirs que volem.
Per la seva part, el Roma Coruma, Unió Esportiva Mataró, ha perdut per la mínima 63-61 en l'estrena a la Lliga. Han començat amb un desplaçament complicat per enfrontar-se a domicili del Ponce Valladolid. Els 21 punts de la local Norton han estat claus a favor d'aquest Valladolid i la júnior Jana Nogués, la més encertada del Roma Coruma. La propera jornada, la segona, el Tàlenom es desplaça a Biscaia per jugar contra l'Ideizábal. El femení de la Unió debutarà a casa rebent el Mariscos Cortegada de Pontevedra.
I un últim punt en vòlei, també, que la setmana passat va arrencar la temporada de la Superliga 2 masculina, on hi debuta el Vikings Vòlei Prat. El Prat Ràdio, Míriam Roures.
Aquest cap de setmana ha arrencat una nova temporada de la Superliga 2 de voleibol en categoria masculina, on enguany el grup B, juntament amb la resta d'equips catalans, hi militarà el primer equip dels Vikings Vòlei Prat. El conjunt pretén va assolir l'ascens esportiu en una gran campanya la temporada passada i el club ha fet un esforç logístic i econòmic molt gran aquest estiu per inscriure's a la categoria. En la primera jornada de Lliga, l'equip ha comprovat de primera mà el que significa jugar a la segona màxima categoria del voleibol nacional i una divisió semiprofessional, amb la derrota de l'equip en el primer partit per 0-16-3 davant els Roquetes al pavelló del Julio Méndez del Prat. L'equip, encara en construcció de la seva identitat com a conjunt, es marca el repte de lluitar per la permanència i seguir creixent com a equip. Escoltem el tècnic dels pretencs, Nacho Calderé.
A nivel de club, mantenernos, hacer que la Superliga 2 sea una liga nuestro. A nivel de equipo, crecer, unir, cohesionar y a partir de ahí poder competir. Y a nivel más individual, pues quitar tal vez a lo mejor esas frustraciones, esas carencias de unión de equipo, ¿no? Que eso todavía hace falta competir a este nivel durante 2-3 semanas para que todos se conozcan, ya sepan dónde vas a dar tu mejor versión, dónde vas a crecer un poco más.
Els Vikings afronten ara dues sortides consecutives en Lliga, les pistes del Natació Sabadell, per una banda, i l'Arenys, un altre dels recent ascendits des de Primera Nacional. Abans de rebre a casa el primer equip del Barça a finals del mes d'octubre.
Gràcies, Míriam, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun.
Fire! as all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dimarts, 8 d'octubre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 8 d'octubre, avui és el dia Andrés Iniesta, que s'està convidant ara mateix del futbol professional, com a mínim com a jugador, en un acte multitudinari a Barcelona. De seguida mirarem d'escoltar-lo en directe i també del que ha dit ja, com dèiem ara mateix, Andrés Iniesta, contestant les preguntes de la premsa, més d'un centenar de mitjans acreditats per veure aquest comiat del món del futbol professional com a jugador d'Andrés Iniesta, llegenda del Barça. Parlarem de futbol i també d'handbol. Avui el Granollers inicia la seva aventura europea, en aquest cas a l'European League, després de passar a la fase prèvia. L'any passat recordem que s'hi va quedar en aquesta fase prèvia. Avui els granollerins debuten a Polònia contra el Górnik Zabrze, en aquesta fase de grups, aquesta primera fase de la European League d'handbol. Farem la prèvia d'això i també parlem d'handbol i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, ho dèiem ara, Andrés Iniesta ha anunciat aquest mateix migdia la seva retirada oficial com a jugador de futbol als 40 anys.
Ho ha fet en un acte a l'Americans Cup Experience, a l'antic IMAX del Mare Magnum de Barcelona, amb uns 450 assistents i més d'un centenar de mitjans acreditats. El manxec, que ha repassat la seva trajectòria en diversos vídeos amb el lema "El joc continua". Iniesta ha acabat la seva carrera amb l'última aventura a l'estranger, en aquest cas als Emirats Àrabs, després de 5 anys al Japó i de 22 al Barça, on va arribar-hi en 12 i va acabar sortint-hi amb 34 com a primer capità, havent guanyat 32 títols, entre els quals destaquen 4 Champions, 9 Lligues, 6 Copes del Rei i 3 Mundials de clubs, entre d'altres. També va ser plaça clau de la millor selecció espanyola de la història, aconseguint 2 Eurocopes i un Mundial, el de Sud-àfrica del 2010, marcant el gol decisiu de la final contra el Països Baixos.
Pendents d'aquest acte, en què Iniesta encara està responent a les preguntes de la premsa, i ha explicat ja que continuarà vinculat al món del futbol i vol iniciar ara una carrera com a entrenador. I d'una llegenda viva del Barça com Andrés Iniesta, una altra llegenda blaugrana que va morir ahir als 73 anys, Johan Neeskens.
El Barça va demostrar el seu condol per la mort de l'exjugador i exentrenador neerlandès, que es va convertir en un dels futbolistes més estimats de Can Barça dels anys 70. Johan Neeskens va jugar al Barça entre el 1974 i el 1979 i va formar part de la taronja mecànica, la selecció holandesa encara recordada i liderada per un altre blaugrana com Johan Cruyff. Entre el 2006 i el 2008 va tornar a formar part del Barça, en aquest cas com a entrenador assistent de Frank Rijkaard.
En clau esportiva, en plena aturada de seleccions en categoria masculina, ahir vam conèixer els horaris de la jornada 13 a la Lliga.
El dissabte 9 de novembre es disputarà l'Espanyol València a 6:45 de la tarda a Cornellà al Prat i el mateix dissabte a les 9 del Girona rebrà el Getafe Montilivi. El Barça tancarà aquesta 13a jornada al camp de la Reial Societat, serà el diumenge 10 de novembre a les 9 del vespre.
I en categoria femenina, avui mateix arrenca ja la Champions.
El Barça debuta demà per començar a defensar el títol després de guanyar les dues últimes edicions i 3 de les últimes 4. L'equip de Pere Romeu s'enfronta demà en la primera jornada de la fase de grups al rival a priori més complicat del grup, el Manchester City, en terres angleses. Aquesta Champions femenina arrenca avui també, entre d'altres, un Chelsea-Real Madrid o un Bayern de Múnich-Arsenal com a plats forts. El vigent subcampió, l'Olímpic de Lió, debuta també avui a casa i farà contra el Galatasaray turc.
Demà a les 9 aquest City-Barça ja tenim, avui mateix ho hem sabut, la convocatòria blaurana.
I serà Aitana Bonmatí, l'actual pilota d'or, que es va perdre el partit de dissabte a Madrid per un refredat, però que estarà a punt per l'estrena a la Champions, i també estarà disponible la portera Eli Roubach, que s'estrena en una convocatòria després de superar els problemes físics precisament contra el seu exequip.
Demà s'estrena el Barça a la Champions a Manchester. Recordem que el Barça-Manchester City de l'última jornada d'aquesta fase de grups de la segona volta jugarà el dimecres 18 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. En handbol, avui comença l'aventura europea de la Freaking Granollers.
El conjunt ballesà debut avui a la fase de grups de la European League a Polònia. Serà contra el Górnik Zabrze, equip que a priori ha de ser un rival directe per superar aquesta primera fase. Recordem que el Granollers, que va superar l'eliminatòria prèvia contra el Kristianstad suec, que està enquadrat al grup B amb el Silkeborg danès i el Montpellier francès. El partit d'avui arrencarà a 8:45 del vespre.
Avui en farem la prèvia. En bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat un nou fitxatge.
Es tracta de la base andalusa Ainhoa Gervasini, que arriba a la Seu després d'una destacada temporada al capdavant del Casademont Saragossa. Ainhoa és una jugadora exterior amb bon llançament i bon físic per reforçar l'equip d'Isaac Fernández.
En waterpolo, Sabadell i Terrassa han quedat enquadrat al mateix grups a la Champions femenina.
El vigent campió de la competició, el Club Natació Sabadell, ha quedat enquadrat al grup A amb el Club Natació Terrassa. A més, del Donaus Varos, hongarès, i el Volag Meni grec. El Mataró, quart classificat de la Champions de l'any passat i finalista del 2022, estarà al grup B amb el Polar Vies neerlandès, el Ferencváros hongarès i el Padova italià. I el Sant Andreu, tercer l'any passat, competirà al grup D contra l'Horizonte italià i el Zuglo i el Budapest hongaresos. Els dos primers classificats de cada grup accediran als quarts de final.
I últim punt en tenis, Paula Badosa ha renunciat a participar al torneig de Wuhan per culpa d'una gastroenteritis. La tenista bogoronca, que havia de debutar aquest mateix matí a la competició, però que ja és, amb els punts aconseguits a Pequín, a la 15a posició del rànquing 8.
Amb els punts aconseguits a Pequín, on l'empordanesa va arribar fins a les semifinals, on va caure contra la nord-americana Coco Gauff, Badosa va pujar 4 posicions al rànquing per situar-se en el top 15. L'objectiu és ficar-se a la graella de les finals de Riad, a l'Aràbia Saudita, de principis de novembre, on hi participen les 8 millors jugadores de l'any. La de Begú és ara 11a, a menys de 800 punts de la que marca la línia la nord-americana Emma Navarro. Ladies and gentlemen.
Dimarts, volíem dir, 8 d'octubre, 7 minuts passen ja de 2:45, comencem parlant de futbol. Andrés Iniesta ha anunciat aquest mateix migdia ja oficialment la seva retirada com a jugador de futbol, ja ho va anunciar la setmana passada, convocant afició i premsa a l'acte d'avui en una pintura en què es girava el seu emblemàtic dorsal 8 per convertir-se en un infinit. Ahir mateix va publicar un nou vídeo amb el títol El joc continua, amb altres llegendes del futbol vinculades al de Fuentealbilla, com Pep Guardiola, Luis Enrique i Van Gaal, que el van entrenar al Barça, a més de Vicente del Bosque, exseleccionador espanyol. I avui a Barcelona, un acte amb més de 450 assistents, amb més d'un centenar de mitjans acreditats, Andrés Iniesta, com dèiem, s'ha acomiadat del futbol i ha repassat ja tota la seva trajectòria, des de Fuentealbilla, des de l'Albacete, quan era petit, a, evidentment, el pas pel Barça, des dels 12 anys i fins al 2018, quan va marxar al Japó i ja, amb aquest últim any, als Emirats Àrabs. Un Andrés Iniesta emocionat, que agraït tot el que ha aconseguit com a futbolista.
Nunca pensé que llegaría este día. Pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, pues son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí. lo conseguimos. Después de muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida.
Iniesta, que ara mateix encara està responent a les preguntes de la premsa, en aquest acte en què hi ha la cúpula major, evidentment, del Barça, encapçalats pel seu president Joan Laporta, també molts dels jugadors que no han anat amb la seva selecció, ja sigui perquè no estan convocats o perquè estan lesionats, a més del nou entrenador, Hansi Flick, també hi ha, evidentment, el seu excompany al Barça i també exentrenador del Barça, Xavi Hernández. Escoltem ara mateix en directe Andrés Iniesta.
Que no puedo, o sea... Vuelvo a repetir lo de antes, es que he tenido la oportunidad de hacer esos dos goles y de ver a la gente volviéndose loca por ese momento. Entonces no se pueden elegir, no se pueden elegir. Cada uno en su contexto y en su magnitud, pero si me preguntas a nivel personal, no puedo elegir porque, digamos, a ver, he jugado muchísimos partidos... Pero digamos que son dos puntos que simbolizan mucho mis dos vidas, ¿no? La selección y el Barça. Entonces, pues han sido dos momentos únicos. Luego, exteriormente o fuera, pues cada uno tiene su magnitud o cada uno le dará lo que quiera. Pero a nivel personal, te diría que han sido mis dos momentos más potentes.
Iniesta responent, evidentment, a la pregunta de en quin moment es queda, si el gol de Stamford Bridge i just previ al primer triplet amb el Barça o, com dèiem, aquest gol de la final del Mundial del 2010 amb la selecció espanyola guanyant aquest primer Mundial de la selecció a Sud-àfrica contra els Països Baixos. Iniesta que no sap què respondre. Sí que ha dit que vol seguir vinculat al Barça i que vol, el Barça volíem dir, el món del futbol i que vol començar una carrera com a entrenador. Veurem perquè després de tants anys com a futbolista professional, 22 al Barça, on hi va arribar l'any 96 amb 12 anys i va marxar com a primer capità el 2018 i com a blaugrana va guanyar, recordem, 4 Champions, 9 Lligues, 6 Copes del Rei i 3 Mundials de Clubs, entre d'altres títols, i també va ser peça clau d'aquesta selecció espanyola, com dèiem, de la millor de la història, amb aquestes dues Eurocopes, el 2008 i el 2012, i el Mundial de Sud-àfrica del 2010, amb aquest gol decisiu. I d'una llegenda del Barça, una altra, com és Johan Neeskens. Ahir el club blaugrana va mostrar el seu condol per la mort al 73 anys de l'exjugador i exentrenador neerlandès, que es va convertir en un dels futbolistes més estimats a Can Barça als anys 70. Així ho explicava el president Joan Laporta.
El barcelonisme estem consternats, no?, i colpits, perquè, home, el Johan Neeskens va ser un jugador extraordinari de futbol que va venir al Barça als anys 70, us en recordeu, que va arribar al cor de tots els culers, aquella manera que tenia de jugar, de donar-ho tot, que, a més, jugava amb les turmalleres per fora, que l'identificaven i que ens va ensenyar aquelles jugades que es llançava al terra i recuperava la pilota... Eren èpoques en què el barcelonisme també anava creixent i el sentiment barcelonista doncs es feia fort gràcies a jugadors com el Johan Neeskens. Després el vam tenir de segon entrenador, jo de president.
Johan Neeskens, que va jugar al Barça entre el 74 i el 79 i va formar part de la gran taronja mecànica, la selecció holandesa encara recordada i liderada per un altre blaugrana com Johan Cruyff. Entre el 2006 i el 2008 va tornar a formar part del Barça, en aquest cas com a entrenador assistent de Frank Rijkaard, a la primera etapa, com sentíem, de Laporta com a president. I encara en clau blaugrana, el primer equip femení debuta demà a la Champions per començar a defensar el títol després de guanyar les dues últimes edicions i tres de les últimes quatre. L'equip de Pere Romeu, que s'enfronta demà a la primera jornada a aquesta fase de grups, el rival a priori més complicat, el Manchester City, a terres angleses. A les últimes hores, el club ha publicat una entrevista de l'anglesa Keira Walsh, ex-precisament del Manchester City, que assumia la pressió de jugar al Barça i l'obligació de guanyar-ho pràcticament tot, de tornar-ho a guanyar com les últimes temporades.
Òbviament és la primera vegada que guanyo els 4 títols i ho vull tornar a fer aquesta temporada. És per això que vull jugar al Barça, per guanyar títols. Però per mi el més important és la manera com volem jugar, la manera com volem guanyar, fent bon futbol. Per això vaig signar per aquest club. L'ambició és aquesta per totes nosaltres. Tornar a guanyar les Champions i espero que puguem guanyar la tercera.
Una Keira Walsh que viurà un partit especial demà, com deien, contra el primer, contra el seu exequip.
És un moment molt especial per mi. Serà la primera vegada que torni des que vaig marxar. Crec que la meva àvia vindrà al partit i això és bonic. No m'ha vist jugant els últims 3 anys i crec que ella també està emocionada. Així que sí, serà un gran moment per mi, però òbviament sé que tinc una feina, sóc una professional i no serà un partit fàcil. Haurem de jugar molt bé i estic centrada en això. Però sí, serà maco veure molts amics i família a la graderia.
Aquest Manchester City i Barça jugarà demà a les 9 del vespre. Evidentment en farem la prèvia. Recordem que el partit de la segona volta entre aquests dos equips es disputarà dimecres 18 de desembre a la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Aquesta Champions femenina arrenca avui mateix, amb entre d'altres un Chelsea-Real Madrid o un Bayern de Múnich-Arsenal. Com a plats forts, el vigent subcampió a l'Olímpic de Lió debuta a casa també avui contra el Galatasaray turc. I encara en futbol, com sempre, aprofitem els dimarts per repassar l'actualitat d'alguns equips catalans de primera, segona i tercera federació. Ja us vam explicar ahir que el Sabadell és el líder en solitari del grup 3 de la segona federació, després de guanyar diumenge per la mínima al Cornellà, un altre dels equips que ve de primera federació, que va descendir. I ja us avancem que la xarxa oferirà diumenge el partidàs de la jornada entre el segon i el primer, Sant Andreu-Sabadell, des de Narcís Sala, diumenge que ve. Pel que fa al Lleida, ho avui de ràdio, Sergi Guiu.
La plantilla de Lleida fa el primer balanç de la temporada després d'haver-se disputat les 6 jornades inicials d'un curs 24-25 que ja ha deixat clar que no serà gens fàcil encadenar una dinàmica positiva pel que fa a resultats. Dels 18 punts que s'han disputat, el Lleida n'ha sumat la meitat, 9, una puntuació que el situa a un punt dels play-off. Juan Casanova, jugador dels de blau, valorava de positiu aquest tret de sortida de la temporada.
Bueno, jo crec que la valoració té que ser positiva, no? Jo crec que el grup és nou, és anar molt de jugador nou, mister nou, i al final tot costa d'ensemblar-se bé, i bueno, i així i tot, crec que tenim suficients punts per a l'inici que estem fent. Està clar que ens agradaria tindre més, com a tots els equips de la categoria. Tenim que valorar el que hem fet, treballar per millorar i anar escalant a poc a poc.
Però s'ha parat el defensa central, Miguel Opere, en deia això.
Está claro que de las 6 jornadas llevamos, ¿no? De las 6 jornadas hemos perdido solo un partido, que está claro que fue una derrota en casa contra el Sabadell, que bueno, que puede ser un poco más dolorosa, entre comillas, pero tenemos que también ser un poco realistas de que llevamos 6 jornadas, solo una derrota y estamos sumando puntos, que está claro que no estamos a lo mejor dando la mejor versión que podemos dar con la plantilla que tenemos, pero que nos estamos sintiendo fuertes, estamos sumando, seguimos ahí en la disputa arriba para entrar en play-off.
Com dèiem, amb 9 punts, el Lleida, tot i trobar-se a novena posició, es troba a un punt de la penya deportiva, equip que marca el top 5 de la classificació, de fet, amb 10 punts, i hi ha un grup de 5 equips.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, un parell de punts del grup 5. El Manresa, ho explicàvem ahir, és el líder en solitari, tot i no passar de l'empat a 2 diumenge a casa contra un altre dels equips de la part alta, el Girona B. Els marresans són l'únic equip que encara no ha perdut i van aprofitar la primera derrota del curs del Prat, al camp del fins aquest diumenge a Cué, a la Fundació Esportiva Grama. Al Prat Ràdio, Miriam Roures.
L'Associació Esportiva Prat patia la primera derrota de la temporada aquest passat diumenge. Va ser contra la Fundació Esportiva Grama per 1-2 en un partit on es van avançar en el marcador el conjunt pretenc, però va necessitar poc el rival per remuntar el resultat. L'equip perd la imbatibilitat i el pitjor de tot és que ho fa a casa. Amb aquest resultat, el Prat deixa el lideratge a la classificació i baixa fins a la tercera posició. Una de les conseqüències d'aquesta primera derrota ha estat l'expulsió per vermella directa de Dani Molina, que es perdrà el proper partit a l'espera de també de conèixer la resolució de les sancions. Qui també es perdrà el proper enfrontament de l'equip serà el tècnic Miquel Motoso, que també va ser expulsat amb vermella directa diumenge passat, un cop ja havia acabat el partit al túnel de vestidors. En aquest cas també s'ha de conèixer les sancions, perquè poden anar des d'un partit a 2, com ja li va passar al partit de tornada del play-off de la passada temporada i que el va obligar a perdre's els 2 primers partits de Lliga. El que sabem segur és que cap dels dos, ni Motoso ni Molina, estaran el pròxim diumenge amb l'equip en el camp del Girona B. Escoltem el tècnic Miquel Motoso precisament parlant d'aquest partit contra el Girona B.
Bueno, els filials són jugadors, equips que són molt dinàmics. El Girona em consta que està fent un equip per sortir d'aquesta tercera divisió. Jo crec que per tenir el primer equip on està, jo crec que és una categoria baixa per ells, és normal, i fan apostes interessants. No, hem de veure l'anàlisi que ens fa el nostre servei, en Josep Fontanals, i veure i veure on ens podem fer de mal. Sí que és cert que el tema del terreny de joc, si és perquè tenen, ens beneficia per la nostra idea de joc i ja està, recuperar els jugadors emocionalment per intentar anar a Girona amb més opcions i sobretot il·lusió.
Els Potalava visitaran la ciutat esportiva de Riudarenes el pròxim diumenge per enfrontar-se al Girona B i refer-se d'aquesta primera derrota de la temporada.
Gràcies, Míriam, i ja tenim millor gol de la setmana al futbol català. El més votat ha estat el de Gemma Torres, amb un gran xut des de fora l'àrea després d'un bon retall del Sígol de Badalona, de la tercera federació femenina. Molt a prop s'ha quedat la Diana de Jean González, de l'Atlètic Sant Just, de la Lliga Elite, i també els gols d'Ignasi Kerr, de la Unió Esportiva Vic, també d'aquesta Lliga Elite, i de Cono, del Mollerussa, de la tercera federació masculina. Recordeu que podeu recuperar tots els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. I en handbol, avui arrenca una nova aventura europea del Freaking Granollers. El conjunt ballesà debuta avui a la fase de grups de la European League a Polònia contra el Górnik Zabrze. El Granollers arriba bé a la cita després de sumar 3 victòries consecutives a la Sobal. El rival d'avui va arribar a la main round d'aquesta European League la temporada passada i a priori de ser un rival directe per superar aquesta primera fase. Recordem que el Granollers, que va superar l'eliminatòria prèvia contra el Kristianstad suec, està enquadrat al grup B amb el Silkeborg danès, el Montpellier francès i aquest Zabrze. La prèvia des de Ràdio Granollers, Arnau Moya.
El Freaking Balonmano Granollers torna a l'EHF European League, competició on els ballesans van acabar com a sotscampions, ara farà 2 temporades. Els d'Antonio Rama comencen doncs l'aventura europea a partir de 8:45 del vespre a la ciutat de Zabrze, al sud de Polònia, per disputar la primera jornada de la fase de grups. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freaking Balonmano Granollers.
Sobretot amb molta il·lusió. Molta il·lusió de començar aquesta fase de grups, de poder doncs, viure una altra vegada aquesta experiència, que sobretot pels jugadors és molt enriquidora i que et fa estar molt atent i molt competitiu durant tota la setmana. I bé, és un rival que ja hem pogut veure en alguns partits i que serà un rival molt dur. És un rival amb jugadors importants, amb una lliga doncs, que té alguns equips de moltíssim nivell, no? De nivell Champions, i això fa que siguin competitius també. Llavors, bé, penso que serà un partit igualat i veurem si som capaços de començar aquesta lligueta amb 2 punts.
Així doncs, el Freaking Balonmano Granollers encara a l'enfrontament d'avui amb la mirada posada en aconseguir aquests 2 primers punts. I és que el Zabrze no ha començat la temporada amb bon peu. L'equip polonès es troba de moment a la desena posició de la seva lliga amb 2 victòries i 6 derrotes.
Gràcies, Arnau. Aquest vespre 8:45 aquest Górnik Zabrze Freaking Granollers. A la mateixa hora es disputarà a França el Montpellier Silkeborg en l'altre partit del grup. Els 2 primers de cadascun dels 8 grups passen a l'anomenada Main Round. Parlem ara de futbol sala. Avui es disputa la majoria de partits de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que serà a partit únic i amb la presència de 3 equips catalans. 2, de fet, s'enfronten entre ells, el Penyes-Plugues i el Mataró, en un duel que arrencarà avui a les 9:20 de la nit. A Esplugues de Llobregat, en aquest cas. Abans de 8:45 del vespre, el Manresa rebrà un altre rival de segona B, de la mateixa categoria, en aquest cas el Tauste Aragonès. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Els manresans juguen com a locals en una eliminatòria a partit únic que arrencarà a 8:45 del vespre. El rival és un equip de la mateixa categoria que els bagencs, la segona divisió B. Paco Cachinero, tècnic d'aquest equip, analitza el rival en declaracions a Ràdio Sallent.
Bé, hem tingut la sort, entre cometes, de que aquesta eliminatòria ens toqui a casa, perquè és per sorteig una vegada que ens enfrontem 2 equips de segona B, i la veritat que jo crec que serà un partit maco perquè és un equip molt competitiu, he vist algun vídeo i la veritat és que bueno, tenen l'equip molt treballat, equip ofensiu, que és molt intens defensivament.
L'entrenador manté les baixes de Pep Costa i Yuri. Els manresans, recordem, van superar l'Arenys de Munt a la primera eliminatòria en un duel molt igualat que es va resoldre per 4-5.
I abans d'acabar aquest programa, en el dia d'Andrés Iniesta, en què ha anunciat la seva retirada, el manxec d'amb 40 anys i llegenda del Barça, que ho deixa el futbol professional com a jugador, de moment, com dèiem, després de l'última aventura als Emirats Àrabs, després de 5 anys al Japó i després de 22 a Can Barça, on ha guanyat 32 títols només per darrere de Leo Messi. Un Andrés Iniesta que avui ha explicat en un acte emotiu, ha repassat tota la seva trajectòria i també ha explicat, com dèiem, el proper pas, on diu que vol ser entrenador i veurem si ho pot fer a prop de Can Barça, on ha estat casa seva en 22 anys, com dèiem, en aquest cas com a futbolista professional. I un últim punt, en patinatge artístic, Olot ha rebut el campió del món, el Club Patinatge Artístic Olot, per retre homenatge a un club que ha guanyat aquest any el setembre a Itàlia, recordem, el seu 15è títol mundial. Ens ho amplia des d'Olot FM el Guillem Guardiola.
L'Ajuntament d'Olot ha reconegut per segon any consecutiu el Campionat del Món guanyat pel Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores del grup de Showran van posar la cirereta al pastís a una temporada simplement perfecta que es va tancar amb el 15è or mundial del club a Rimini, Itàlia, fa més de 2 setmanes. La sala de sessions del consistori olotí s'ha omplert de desenes de persones que no s'han volgut perdre la recepció oficial al Club Patinatge Artístic Olot. El coreògraf i entrenador del club, Ricard Planiol, ha destacat que el Mollet ha sigut un dels balls més ben valorats de les darreres temporades.
Que realment ha sigut una de les coreografies que ha tingut una crítica més positiva.
El Mundial del Club Patinatge Artístic Olot a Itàlia aquest setembre va representar haver-ne guanyat 15 en els darrers 20 anys. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot han signat el llibre d'honor de la ciutat. També s'ha obsequiat al club amb una litografia que ha recollit els dibuixos fets per l'artista Tavi Algaró a cadascun dels 15 mundials de patinatge que el club ha aconseguit fins ara.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
A pretty face got the best of me. Suddenly you came into my life and gave it meaning and pure delight. Now good looks I've learned to do without, 'cause now I know it's love that really counts. 'Cause I know it's only skin deep. Yeah, yeah, yeah. I know that beauty's only skin deep. Yes, indeed. Now you speak your words warm and sincere, and lets me know that your love is dear.
A pretty face you may not possess, but what I like about you is your tenderness. A pretty face may be some guy's taste, but I'll take loving in its place, 'cause I know that it's skinny. And you know that beauty is only skinny. Oh, baby. Oh, yeah. But it goes deeper than the eye can view. You have a pleasing personality, and that's an ever-living rare quality. Now show me a girl that's fine, and I'll choose the one with true love in every time, 'cause I know that, and I believe that you know that beauty's only skin deep. So if you're looking for a lover, she may be fine on the outside, but so untrue on the inside.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Lo que puede pasar si me quedo en su casa esta noche. No sé cuál me convencerá si el susurro.
Info Migdia.